l'Info Vespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. Resposta de l'alcaldessa de Calella a l'anunci del govern espanyol aquest divendres al migdia de recórrer finalment davant el Tribunal Constitucional la llei catalana de mesures urgents per afrontar l'emergència habitacional i la pobresa energètica. La decisió deixa suspesos els articles més significatius de la llei catalana pel que fa referència a l'habitatge. Plantejaven mesures contra els desnonaments i el sobreendeutament, obligant els bancs a oferir lloguers socials i renegociar el deute dels desnonats. L'alcaldessa de Calella garanteix el compromís dels ajuntaments catalans a seguir defensant els més vulnerables. Candini ha dit que el recurs del govern espanyol del Partit Popular constata novament que no té ànima social.
L'Estat ha donat un cop de porta a les famílies vulnerables de Catalunya, però evidentment nosaltres pel que fa a l'Ajuntament de Calella no desatendrem a cap necessitat. No hi haurà Consell de Ministres, no hi haurà veu política del Partit Popular que aturi la consciència social que podem tenir des dels ajuntaments per atendre a la gent que ho necessiten. No és una qüestió de competències, és utilitzar, lògicament, els més vulnerables per, si se'm permet, assetjar un territori, que en aquest cas és Catalunya, que es consideren que és rebel i que se'ls ha de castigar.
Candini considera que amb aquesta decisió el govern espanyol comet un frau democràtic en tant que s'ha negat reiteradament a retre comptes a les Corts al·legant que està en funcions. Ha afegit que des de l'Ajuntament de Calella el govern municipal seguirà amatent a les necessitats socials de la població. Ha recordat la funció que desenvolupa a la ciutat Hàbitat Solidari i la relació col·laborativa que es manté amb la plataforma d'afectats per la hipoteca. Farà un mes i gràcies al treball conjunt van poder aturar el desnonament d'una família calellenca amb dificultats per fer front al seu deute hipotecari.
Treballem molt, molt, molt plegats. La Lídia és una persona responsable, una persona amb molta consciència i sobretot serena, que sap, que és conscient, que nosaltres treballem molt en aquesta línia i ens sentim molt còmodes amb ells a l'hora de treballar plegats per aquest objectiu comú, que és no deixar ningú al marge, doncs, diguem-ne, de les circumstàncies que el puguin posar, doncs, al precipici de la anormalitat, diguem-ne, social.
En aquests últims dies, la titular de l'àrea de serveis socials, també el president de la Fundació Hàbitat Solidari, van reunir-se amb els representants de la PA al territori. I anem ara a Sant Pol perquè els treballadors de Margant, alguns d'ells de Calella, estan a poc més de 80 signatures per assolir el seu objectiu de sumar 1.000 suports a la seva reivindicació d'evitar l'enderroc d'una de les naus que l'empresa de materials de construcció té a tocar del pont de l'autopista. Han posat en marxa una campanya a la plataforma change.org. Aquesta nau està a una distància inferior a l'estipulada, que són 50 metres. Els treballadors, però, recorden que quan es va edificar l'any 1997, l'empresa tenia tots els permisos tècnics de l'Ajuntament. Fa 6 anys, i arran d'una denúncia, es va concloure que la nau de 2.500 metres quadrats està aixecada en uns terrenys on no es pot construir i que, per tant, està en una situació il·legal. L'Ajuntament de Sant Pol li ha retirat tots els permisos i n'ha requerit l'enderroc. N'ha parlat al programa Bon Dia al portaveu dels treballadors, Carlos Roeniger.
Se cometió un error en su momento, cuyo error nosotros creemos que es totalmente imputable a los técnicos del ayuntamiento de su momento, de hace 20 años, y que las consecuencias las pagan los que menos culpa tienen, ¿no? Cuando aparte se ve que legalmente la línea de edificación se puede modificar en circunstancias como estas excepcionales, con lo cual es cuestión de que alguien, pues bueno, pueda, insisto, tomar decisiones para evitar una cosa que es un desaguisado terrorífico, ¿no?
Els treballadors exposen que l'Ajuntament de Sant Pol de Mar sí és sensible amb la seva reivindicació, recalquen que mantenir la nau d'amagatzem és indispensable pel funcionament, la continuïtat de l'empresa. El seu enderroc, adverteix Roeniger, aboca doncs els 80 treballadors de la plantilla a quedar-se sense feina.
Porque además de que los trabajadores nos quedamos sin trabajo, sin empleo, el pueblo de Sant Pol tendrá que pagar, pues bueno, las consecuencias de aquellas licencias mal dadas en su momento. Además de que se ha de sumar que las naves no causan ningún prejuicio a nadie, es decir, están en una zona limpia, no contaminan, no hacen ruido, llevan 20 años edificadas con la autopista encima y nunca ha pasado nada, Entonces el coste para todos es muy grave.
Els propietaris de Margant van reunir la plantilla fa un mes per mantenir-los informats de la situació després d'haver rebut el requeriment d'enderroc per part de l'Ajuntament de Sant Pol. L'empresa els va traslladar la seva voluntat de continuar amb l'activitat. El portaveu dels treballadors ha explicat al Bon Dia que el desencadenant de tot plegat va ser la denúncia presentada per l'exregidora del PSC, Piedad Jiménez. Roen Iger apunta que tenia una motivació personal.
Que presenta la denuncia, insisto, utilizando el partido en el que estaba metida, tuvo una denuncia por una compraventa de terrenos en las cuales ella quería comprar los terrenos que en su momento también estaban interesados los señores Amargán, y a partir de ahí hubo un litigio jurídico en el cual salieron perdiendo, y bueno, parece ser que la relación personal de ella hacia ellos no era demasiado buena. Y bueno, nosotros creemos realmente que tiene que ver con temas personales.
En relación a aquest conflicte, hi ha judicis pendents. I els sindicats UGT i Comissions Obreres surten aquest diumenge al carrer a celebrar el 1 de maig amb el lema contra la pobresa salarial i social, una situació de pobresa que, segons apunten, afecta cada vegada més persones de la nostra societat. El secretari comarcal de la UGT, Lluís Torrents, considera que els treballadors i treballadores afronten aquest 1 de maig en uns moments terribles.
La reivindicació la fem en uns moments terribles per les persones, pels ciutadans i les ciutadanes. Perquè degut a aquesta crisi, a la qual els ciutadans no han tingut cap culpa, doncs s'han retrocedit en tots els drets laborals i socials. Ara ens trobem en uns moments en què la pobresa no només afecta aquell que no té feina, la pobresa ja està afectant inclús aquell que està treballant, perquè s'han aconseguit baixar els salaris a límits insostenibles i s'ha condemnat a moltes famílies a tenir que sobreviure doncs, amb ingressos de 600 euros i de 500 euros.
Els sindicats exigeixen que es dignifiquin les condicions laborals dels treballadors. Segons Comissions Obreres i UGT, el 30% de la societat es troba en risc d'exclusió per precarietat salarial. El secretari general del Vallès Maresme de Comissions Obreres, Gonzalo Plata, parla d'acabar amb la figura del treballador precari.
Que s'acabi el fenomen del treballador i la treballadora precària, que estan havent-hi contractes de 3 hores on la gent acaba treballant 8 i 12 i on, a més, després de treballar 8 i 12, cobren 4, una en negre i 3 en blanca. Això, escolti'm, és inadmissible. I tenim en la nostra comarca situacions com les cambreres d'hotel que fan 12 i 13 i 14 hores de treball i després descansen com poden i el lleure és una cosa pràcticament impossible, amb salaris míssers i amb unes condicions de treball infrahumanes. Hem de començar a canviar tot això, podem fer-ho i ho podem fer de la millor manera possible.
Els delegats sindicals del Maresme fan una crida als ciutadans a participar aquest diumenge a Barcelona a la manifestació unitària que es farà a la plaça Urquinaona a partir de 12:45 del migdia. Segons el sindicat, serà el moment per dir a la classe política que es vol aturar el procés de precarització de la classe treballadora.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'Organització Nacional de Cecs, la ONCE, ha repartit 350.000 euros a Calella en el sorteig del cupó diari d'ahir dijous, el 28 d'abril. La que ha repartit aquests 350.000 euros és la venedora Antònia Muñoz, que té punt de venda aquí a la ciutat, concretament al carrer Església. Ella va ser la que va vendre 10 cupons que han estat finalment premiats amb 35.000 euros cadascú. Enhorabona, Antònia.
Muchas gracias.
Suposo que amb molta il·lusió el fet de repartir, entenc que en clientela habitual, cupons amb 35.000 euros. No sé si avui ha sigut dia de donar molt bones notícies.
Pues sí, estoy muy contenta. La verdad que no es clientela habitual porque yo estaba en ese punto haciendo una sustitución, pero estoy muy contenta porque en los tiempos que corren dar ese dinero, yo espero que las familias que lo han recibido le hicieran falta. Estoy muy contenta.
O sigui que avui vostè no era en aquest punt de venda on va vendre els cupons, ahir dijous.
Sí, no, yo normalmente no vendo ahí, porque yo llevo un año y medio en la ONCE y no es mi punto. Pero estaba haciendo una sustitución por la mañana y mira, tuve la suerte de vender 10 cupones.
¿Es la primera vegada que reparteix tants de diners, Antònia?
Sí, es la primera vez, porque había dado este verano pasado en un rasca del 7,5, había dado 7.500 euros, pero tanto dinero la primera vez.
Em comentava fa un any i mig, que és venedora del 11.
Sí, solo un año y medio. Estoy muy contenta, mucho.
El fet d'haver donat aquest premi a Antònia li portarà molt bona fama, perquè sabem que la gent que, a banda d'aquesta contribució social que es fa pagant i comprant el cupó de la ONCE, també busca, no?, d'alguna manera tenir sort i guanyar diners amb el sorteig. Això li portarà molt bona fama i segurament més clientela, perquè la gent és una mica supersticiosa amb aquestes coses.
Hombre, espero que no sea, es el primero, pero que no sea el último premio y que dé muchos premios más, porque nosotros estamos para repartir suerte y espero seguir dando premios.
¿Y cómo es que entra en la organización?
Bueno, porque yo tengo una discapacidad de un 50% en un brazo y bueno, pues solicité vender cupones y me lo concedieron después de mucho sacrificio. Y la verdad es que a mí la ONCE me cambió la vida por completo. Hay mucha gente que cuando viene a comprar el cupón no se da cuenta que, aparte de la ilusión que te toque, el bien social que hace. Porque hasta que no te pasa a ti, no te das cuenta. Yo antes, pues no me daba cuenta. Y cuando me pasó de un accidente, me di cuenta lo que es la ONCE. A mí me cambió la vida por completo. Estoy muy, muy agradecida a la ONCE.
Doncs ella és Antònia Muñoz, la venedora de l'ONCE, que té punt de venda els dissabtes i diumenges al Riarany dels Frares. Ahir, en el sorteig del cupó diari del dijous, va vendre 10 cupons que han estat premiats cadascun d'ells amb 35.000 euros. Per tant, ha repartit l'Antònia 350.000 euros en ciutadans de Calella. Enhorabona, Antònia.
Muchas gracias.
I ara la informació esportiva repassa l'agenda de competició amb Badó i Char.
Arriba el divendres, és moment de donar un cop d'ull a l'agenda esportiva i comencem parlant de bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, després d'haver assolit la permanència, aquest proper cap de setmana jugarà a casa contra l'últim classificat, l'Alella. Aquest partit es jugarà el proper dissabte a partir de 6:45 de la tarda. Qui també ha aconseguit virtualment ja la permanència és l'Unió Esportiva Handbol Calella i aquest proper cap de setmana té un partit difícil a la pista del líder, el Sant Boi. Parlem ara mateix de futbol. El juvenil del Club de Futbol Calella aquest proper cap de setmana descansa, ja que li tocaria jugar el seu partit enfront de l'Arenys de Mar, equip que s'ha retirat, però qui té una jornada important és l'Aquatel Club de Futbol, que jugarà al difícil camp del Santa Susana. En tenis taula, les noies tornen a la competició, a la superdivisió femenina, amb doble confrontació. Avui divendres, a partir de les 7 de la tarda, el Suris Calella rebrà la visita del Mataró, mentre que el demà dissabte, a partir de les 5 de la tarda, jugarà a la pista de l'Escul de Saragossa. I acabarem recordant-vos que aquest proper cap de setmana, aquest diumenge, a la platja de Garbí, es celebrarà el primer Triatló Subaru Trail, una nova competició de triatló que es celebra a la nostra ciutat.
I afegirem que aquest cap de setmana s'ha celebrat la trobada de patinatge artístic de la Costa Brava a Santa Cristina d'Aro i el Club de Patinatge de Calella ja ha participat en categoria júnior. El patinador local Eloi Canals va aconseguir el primer lloc, igual que Helena Rossines, que va quedar primera en categoria juvenil. La seva companya Lídia Moreno va quedar vuitena en categoria cadet. Mariona Martí va quedar en segona posició. A les categories d'iniciació, les participants van ser Abigail Santamaria, Jana Gené, Lucía Lence, Iria Puerto, Elia Cantoral, Alba Alarcón, Andrea Arillo i Ainhoa Rejano. El millor lloc d'aquest conjunt de joves patinadores el va aconseguir Jana Gené, amb un quart lloc al grup d'iniciació C. És tot fins aquí el repàs a l'actualitat de la jornada. Tornarem a més notícies al 107.9 de la FM dilluns a partir de les 8. Fins llavors i durant tot el cap de setmana poden seguir informats a radiocalella.cat.
Més informació a www.radiocalella.cat.